Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
Amazon aterri al Vallès, però també les inversions de la Generalitat. Aquesta és la posició que defensa l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en relació a l'arribada del nou centre logístic del gegant nord-americà, el polígon de Can Roqueta. Una oportunitat per generar llocs de treball, però també podria posar en perill la mobilitat a l'entorn de la ciutat pel gran volum de trànsit de mercaderies que comporta. Per això exigeix al govern català que garanteixi que no hi haurà problemes de trànsit.
Nosaltres ens agrada que vingui Amazon a la comarca. Per tant, nosaltres no estem ni molt menys en contra d'Amazon. És una bona notícia que Sabadell i que en els polígons del voltant de la comarca tinguem empreses amb ganes de venir-se a instal·lar. Per tant, nosaltres en fem una valoració positiva doncs, de que es vinguin a instal·lar, que creïn llocs de treball i, per tant, en cap cas Sabadell liderarà cap moviment, contra Amazon.
Ferrés ha estat entrevistada al programa Notícies en Xarxa aquest matí, on també ha parlat d'economia. Concretament ha avançat que durant el dia d'avui arrencaran les converses per redactar els pressupostos municipals per l'any que ve. Un dels objectius, reduir el superàvit generat durant el mandat del quadripartit.
Titulars.
I avui s'ha celebrat el ple de Constitució de la Diputació de Barcelona. De fet, encara està en marxa i estarà presidida pels socialistes. Núria García, bon dia.
Molt bon dia, Pere. Núria Marín serà la presidenta de l'ens supramunicipal amb el suport de Junts per Catalunya. Però entre els 51 diputats provincials n'hi haurà dos de sabadellencs, Gabriel Fernández, d'Esquerra, i Adrián Hernández, de Ciutadans. Els dos compromesos en defensar els interessos de la ciutat.
Que la faena d'un diputat que va en representació també d'un territori, que la comarca i d'una ciutat com Sabadell, ha de ser la d'intentar ajudar a que una institució tan important com aquesta pugui contribuir a millorar la vida de les persones.
Treballar pels municipis de la demarcació de Barcelona i, evidentment, com a sabadellenc, doncs, també posar-me a disposició del govern municipal per tot el que puguem ajudar també a la nostra ciutat.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha defensat la legitimitat del pacte entre Junts i el PSC.
Vermut i tapa, 2,50 euros. Aquest dissabte comença el vermut tapa a 11 establiments de Sabadell.
Es tracta de la primera edició de la iniciativa que s'allargarà fins al 21 de juliol. Els vermutaires hauran d'omplir una butlleta amb tots els vermuts que tastin i participar en un sorteig de productes d'aperitiu.
Els jugadors del Centre d'Esport Sabadell comencen a passar les revisions mèdiques abans de l'inici de la pretemporada.
Aquest matí ha estat el torn de quatre futbolistes arlequinats, Marc Esturgó, Àngel Martínez, Edgar Hernández i Josu Ozcoidi. Davant els mitjans, el carriler basc ha confirmat que diferents clubs han mostrat interès en ell durant l'estiu, però que no ha rebut cap oferta en ferm.
Tot seguit ampliem aquestes notícies amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. Anem als serveis. I comencem anant al Servei Meteorològic de Catalunya per saber què ens espera pel dia d'avui i també per demà. Li preguntem al Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui hem de tenir un temps molt assolellat arreu de Catalunya. Fa molt de sol ara mateix. Només creixen alguns núvols a punts de muntanya, especialment cap al Pirineu i Prepirineu. I, de fet, a l'extrem nord del Pirineu, especialment del sector més oriental, localment aquests núvols poden deixar el cel molt ennuvolat o cobert i és possible que pugui arribar a caure algun ruixat aïllat. En principi, només serien 4 gotes, a la resta força sol i temperatura més gran que la d'ahir. Moltes màximes quedaran entre els 29 i els 34 graus. Fins i tot podríem arribar als 36 o gairebé 37 a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El vent en conjunt serà fluix de component sud i oest, una miqueta més reforçat a la costa de Barcelona, i serà demà divendres i també dissabte quan les temperatures doncs siguin força altes, especialment a l'interior de la meitat oest, però diumenge baixarien amb l'arribada de precipitacions. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I l'estat del transport públic ens explica en Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies a Catalunya que per causes alienes a l'empresa, els trens de la R2 Sud registren retards en tots els sentits que poden superar els 60 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen els diferents operadors. No obstant, per treballar millora, està interromput el servei de metro al tram Clotfondo de la línia 1. Consulteu alternatives al web i a l'app de TMB. També per obres de millora, resta tancat el funicular de Vallvidrera. Habilitat, però, servei alternatiu per carretera. Això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Només ens queda repassar l'estat del trànsit a les carreteres que ens envolten. A Barberà hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit nord a l'enllaç amb l'AP7 i al Nus de la Trinitat trobem 1 quilòmetre de trànsit dens a la sortida de la Ronda de Dalt. Si ens fixem dins de Barcelona, la Ronda Litoral té trànsit molt dens des del Fòrum a la Ciutadella en sentit Llobregat i també trànsit dens fins a Montjuïc, mentre que la Ronda de Dalt s'hi circula amb normalitat.
La notícia del dia.
L'Ajuntament no liderarà cap moviment en contra de la instal·lació de la multinacional Amazon a Barberà del Vallès. Així de taxativa s'ha mostrat l'alcaldessa Marta Ferrés durant una entrevista al Notícies en Xarxa. Ara bé, Ferrés també ha reclamat a la Generalitat que prengui les mesures necessàries perquè l'arribada del gegant a la comarca no generi un problema de mobilitat. L'alcaldessa ho ha dit l'endemà de trobar-se amb els alcaldes de Barberà, Polinyà i Santa Perpètua al consistori sabadellenc per abordar aquest tema.
Sí, Marta Ferrés creu que cal obrir els polígons de la ciutat i el Vallès a grans empreses perquè són una font de riquesa. Ara bé, la instal·lació d'Amazon a Barberà ha d'anar acompanyada d'actuacions per garantir una bona mobilitat a la zona.
El problema no és Amazon. El problema és que tenim uns polígons que tenen sortides a la AP7 que han quedat obsoletes i, per tant, això és un problema que el govern de la Generalitat ha d'abordar, que és qui té la competència. Per tant, aquí sí que hi ha una clara vocació de comarca i dels municipis afectats, doncs, que entre aquests doncs, hi ha Sabadell, però també hi ha Barberà, també hi ha Santa Perpètua. Per tant, per dir, escolta, anem a liderar això i anem-li a dir a la Generalitat, ei, que aquí tenim un potencial com a país molt potent i necessitem doncs, les infraestructures adequades. És tan senzill com això.
En matèria econòmica, però en clau local, l'alcaldessa de Sabadell ha avançat que avui mantindrà una primera reunió per abordar el projecte de pressupostos per a l'exercici que ve. Marta Ferrés ha assenyalat que el consistori està sanejat i que això permetrà elaborar uns comptes que puguin posar èmfasi en aspectes com el manteniment. També s'ha compromès a treballar per reduir els nivells de superàvit que en els darrers anys ha acumulat l'administració local.
Aquest any, no? Que és a dir, aquest any amb els 4 mesos diem que ens queden reals d'acabar de executar, intentarem posar en funcionament tot el que puguem, però jo crec que tornarem a acabar amb un superàvit important a la ciutat. Evidentment que és obvi que no es poden acabar amb 34 o 35 milions d'euros de superàvit. Ho de la llei Montoro és veritat que no ha facilitat i això és així i per tant aquí s'ha de ser clar, però també és veritat que ha afectat a tots els ajuntaments i la resta d'ajuntaments no han acabat amb un superàvit com el de l'Ajuntament de Sabadell. Vol dir que alguna cosa s'estava fent malament o en tot cas deixem-ho d'impositiu, és a dir, un marge clar de millora hi ha.
Ferrés ha atribuït la situació al fet que el quadripartit hagi funcionat com 4 governs al lloc d'un, la qual cosa, diu, ha paralitzat el normal funcionament de l'Ajuntament.
La socialista Núria Marín presidirà la Diputació de Barcelona amb el suport de Junts per Catalunya. Fins a l'últim moment, Esquerra Republicana ha intentat que els postconvergents estripessin el pacte amb el PSC i donessin la presidència als republicans, que tenen el mateix nombre de diputats que els socialistes. Unes negociacions que, finalment, no han arribat a bon port i que han provocat diverses mobilitzacions de rebuig al pacte Junts-PSC.
Després que els 51 diputats hagin pres possessió del càrrec, els electes han votat a través de papereta els candidats a la presidència. En total hi ha 3 rondes de votacions. La primera escull la presidència per majoria absoluta, una opció que no tenia cap candidatura. La segona per majoria simple i és on tant el PSC com Esquerra podien guanyar amb el suport de Junts per Catalunya i l'abstenció anunciada dels comuns. Sense cap acord per majoria simple guanyaria la força més votada, en aquest cas el Partit dels Socialistes. Però no ha calgut arribar a aquest extrem. La candidata del PSC, Núria Marín, ha assolit la presidència en la segona votació. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha considerat que tots els pactes polítics són legítims i valora positivament que l'alcaldessa de l'Hospitalet sigui la presidenta de l'ens supramunicipal.
Crec que serà una manera d'impulsar el món local, que és el que ens interessa, de tornar a fer polítiques en clau local, que per això ens presentem a les eleccions. Jo crec que per altres debats hi ha altres institucions de país, i crec que al final la Diputació i els ajuntaments estem per donar servei en els nostres veïns i veïnes, en el que és la primera línia de foc i en el que és doncs, la trinxera doncs, de la política, que no deixa de ser el món local, no? Per tant, jo crec que això és una molt bona notícia.
Recordem que entre els 51 diputats provincials n'hi ha dos de sabadellencs, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, i el de Ciutadans, Adrián Hernández. Tots dos s'han compromès a defensar els interessos dels municipis de la comarca, però sobretot de traslladar els problemes de la ciutat.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Abandonem la política. Càritas Diocesana de Terrassa canvia la seva direcció. El sabadellenc Francesc Llong és el nou director general de l'entitat del tercer sector, que des de fa 5 anys té seu a la ciutat. Llong substitueix a Salvador Ubiols en una gestió que, segons ha explicat el programa al matí de Ràdio Sabadell, tindrà la voluntat d'aprofundir les iniciatives que havia posat en marxa el seu antecessor. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere. Entre els projectes destacats d'Ubiols hi ha la posada en marxa de l'Observatori de Realitat Social, analitzant l'estat de la pobresa a la diòcesi, o la celebració l'any passat de la Jornada Mundial del Pobre, però també la creació de l'empresa d'ocupació Apasomi, un projecte que Llong vol diversificar amb el coneixement que té del món empresarial després d'haver tingut responsabilitats a la Junta del Gremi de Fabricants o del Tèxtil.
Nosaltres el que volem en aquesta empresa és donar-li altres sortides que no sigui només estar tancada a unes empreses. Vull dir, hi ha sectors com els serveis i bueno, hi ha diversos sectors que s'estan explorant, com de serveis, de formació, on es pot ajudar aquesta gent, no? I des de Passomi doncs, és la intenció, diversificar.
Llong, que havia participat al Texfor, ha destacat que Càritas és una entitat que es basa en la feina dels treballadors de la casa, la col·laboració de les empreses, però sobretot el suport dels voluntaris, que en el cas de la diòcesi del Vallès són 1.500.
La diòcesi té més de 1.500 voluntaris. Clar, és un altre peu important d'aquest tamboret, no? Perquè doncs, 1.500 voluntaris que fan feina de forma desinteressada, són molts voluntaris, i Càritas viu en part gràcies a aquests voluntaris.
El nou director general de Càritas Diocesana de Terrassa ha explicat que durant els pròxims mesos té la voluntat de reunir-se amb els alcaldes de les poblacions de la diòcesi, que està formada per 121 parròquies distribuïdes en 53 municipis.
Aquest dissabte comença el Vermutapa, una iniciativa en què 11 establiments de Sabadell oferiran un vermut i una tapa per 2,50 €. L'oferta s'allargarà fins al 21 de juliol. Al programa Al Matí, el creador del projecte, Juan Reyes, ha explicat com li va sorgir la idea.
Una noche tuve la idea y pensé, bueno, pues vamos a hacerlo. Uh-huh. Así que fui a visitar los sitios que más o menos conozco, que me pudieran decir que sí, y les propuse la idea, les encantó a todos. No les encantó tanto el precio de la vermutapa porque es excesivamente barato para ellos, pero bueno, es que si quieres hacer una ruta que la gente se apunte, pues tienes que ponerlo muy barato. Y ya es un regalo en sí.
I aquest regal es podrà degustar al Bar Belles Arts, Cafè Estès Gourmet, Centenari Artesans, Fijangó, la parada Bar de Tapes, la pastisseria, l'Embarcador, també a la Masia de Can Rull, al Papanates 42 i també a Barberà del Vallès, a la Vermuteria La Romànica.
Reyes ha explicat que aquesta primera edició és una presa de contacte i que probablement sigui més convenient escollir el mes de maig, ja que ara mateix alguns establiments no poden assumir nou públic perquè ja tenen molt volum de feina. La idea és que els hostalers triïn l'horari, la tapa i el vermut que serviran. Uns vermuts que, segons l'expert Josep Carol, tenen una història una mica diferent a la que coneix el públic.
La fama la té Itàlia, però en realitat la procedència és de Grècia, no? És a dir, quan van començar a fer el vi fortificat, el vi en alcohol, la procedència és grega. Els alemans van començar a potenciar-lo per fer que la gent menjari i li van posar el nom. El nom en alemany és vermut. Els italians van agafar la manera de fer dels alemans i van començar a desenvolupar-lo en Itàlia. Itàlia era la beguda de moda, era la beguda de l'aristocràcia. Tenim que arribar a pensar que la gent se posava unes gotetes de vermut a les orelles.
Sense arribar a posar-se el licor per les orelles, els que vulguin participar en el sorteig d'un lot de productes d'aperitiu hauran d'omplir una butlleta i anar-la segellant pels locals de la ruta on consumeixin. Carol també ha deixat molt clar un aspecte de les herbes que componen el vermut. Si no porta donzell, no és vermut, com a molt aperitiu.
Prenem nota. En surt al barri de la Concòrdia, un arbre ha caigut a sobre d'un cotxe en marxa.
Ha passat al carrer Lusitània, al costat del bosc de la Concòrdia. El conductor n'ha resultat il·lès, però el vehicle ha patit danys a la part davantera. L'incident ha tingut lloc quan l'arbre ha caigut mentre el turisme passava pel seu costat circulant.
La Caixa lliura Andy Sabadell els 10.000 euros del seu crowdfunding pel projecte Xics per Xics.
Aquests diners ajudaran a finançar un nou local per aquest projecte d'inserció laboral que desenvolupa l'entitat del tercer sector per afavorir que les persones amb discapacitat intel·lectual adquireixin o millorin les competències personals i professionals necessàries per entrar al mercat de treball.
I obrim pàgina cultural amb una doble dosi de música aquesta nit al Fresh Festival. Quarts de 10 de la nit, la Copla Mediterrània inundarà l'amfiteatre dels Jardinets de l'Espai Cultura per celebrar els seus 40 anys de trajectòria, i ho faran amb l'espectacle Ballem-la, on repassen la seva evolució com a copla en format de programa de ràdio. Però abans i de forma gratuïta, el Fresh Festival ofereix els concerts Clap Hands amb l'ONG Artistes Diversos. Els Cracs d'Andy s'hi posaran a les 7, Mercedes Losada i Dones amb Veu arrencaran a les 7:20 i Clams a les 7:40. En total oferiran 3 concerts amb protagonistes amb diversitat funcional, una manera, diuen, de contribuir al desenvolupament personal i a la millora de la qualitat de vida de tota la ciutadania. I ara que hem repassat l'agenda per avui, anem a altres notícies que ens ha donat aquesta jornada. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia que trucarà al líder de Podem, Pablo Iglesias, per reiniciar la negociació a través de 2 equips.
L'objectiu de Sánchez és que aquestes reunions bilaterals serveixin per parlar del que importa als ciutadans, ha dit, i no de formar un govern de coalició o de coordinació. De fet, tanca la porta aquesta proposta recordant les diferències entre les dues formacions respecte a la situació a Catalunya.
La Comissió Europea demana que es prenguin mesures per millorar la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona i també de Madrid.
En el cas de Barcelona i la seva àrea, l'últim episodi d'alta contaminació per partícules va ser a principis d'aquest mes i no va comportar restriccions de trànsit, sinó recomanacions. La ciutat té previst implantar a partir del gener restriccions permanents a la zona de baixes emissions a les rondes de Barcelona. Els dies feiners, de les 7 del matí a les 8 del vespre, no hi podran circular els vehicles sense distintiu ambiental de la DGT, amb l'excepció dels vehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències, mèdics o funeraris.
I almenys 6 turistes han mort a Grècia per les fortes tempestes que hi ha hagut al nord del país, sobretot a la península de Calcídica.
També hi ha desenes de ferits als forts vents amb el pas d'un tornado i les calamarsades de les últimes 48 hores han deixat un panorama desolador a la zona. La caiguda d'un arbre ha mort un ciutadà rus i el seu fill de 2 anys en un hotel balneari a prop de Tessalònica, la segona ciutat més gran de Grècia. Els altres morts són un turista romanès i el seu fill de 8 anys a qui li va caure un tros de teulada d'un restaurant i un matrimoni xec que circulava en autocaravana. A més, un pescador de 62 anys està desaparegut.
Em preocupen els meus pares. Amb la seva edat ja necessiten ajuda.
Tenia el mateix problema fins que vaig conèixer el centre Vallesol. Em vaig informar al 93 747 90 49 i tot i que n'hi havia d'altres més econòmics, cap amb l'experiència i els serveis de Vallesol. Ara estic tranquil·la perquè vaig escollir els millors.
Vallesol, centre residencial a Barberà del Vallès. Informis al 93 747 90 49 o a vallesol.es.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil.
O com vaig pagar una paella terminis, també amb el mòbil.
O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Per als pares i mares que tenen els nens i les nenes més guapos del món, arriben les rebaixes Set a Sabadell, amb descomptes de fins a un 70% a la roba més divertida, elegant i bonica, des de 0 a 14 anys. No oblidis! En Z Sabadell fins a un 70% de descompte en moda infantil. I si dius que has sentit aquest anunci, tindràs un regal especial. Aquesta és la generació Z. Z Sabadell, al passeig de la plaça Major número 44.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
S'han acabat les vacances pels jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Aquest matí han començat les pertinents revisions mèdiques a l'Hospital General de Catalunya abans de l'inici de la pretemporada i ha estat el torn de quatre futbolistes arlequinats. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Pere. En concret, Josu Azcoidi, Àngel Martínez, Edgar Hernández i el jove Marc Astorgó. Abans de les proves d'esforç al carriler basc, atès als mitjans de comunicació. D'entrada, Josu ha assenyalat que li agradaria mantenir la mateixa posició que aquesta darrera campanya. De Jurgi Oteo, l'altre futbolista basc que hi haurà a la plantilla, ha reconegut que no el coneixia, però que li han arribat bones referències. La bona temporada del de la Sarteoria no va passar desapercebuda per alguns clubs com el Castellón, que ara fa unes setmanes van sondejar el seu fitxatge. Tot i això, Josu ha assegurat que no ha rebut cap proposta i que la seva prioritat era seguir a Sabadell.
Al final, el fútbol siempre hay rumores, es verdad que ha habido interés de varios equipos, pero es verdad que no he tenido una oferta en firme porque al tener yo contrato con el Sabadell era muy complicado. Yo además aquí estaba a gusto, entonces interés siempre hay, pero de un montón de jugadores, entonces bueno, lo he vivido tranquilo, intentando desconectar de todo, quitando el móvil y nada, ya te digo, ahora ya centrado.
Demà al matí, segona tanda de revisions mèdiques amb la resta de jugadors, a excepció d'Adri Cuevas, que ja la va passar ara fa uns dies. Recordem que la pretemporada del Centre d'Esport Sabadell comença el pròxim dilluns.
I aquesta matinada comença a Gwangju, a Corea del Sud, al Mundial de Natació 2019, considerat per molts experts com l'avançada dels Jocs Olímpics de Tòquio. Una cita mundialista en què el Club Natació Sabadell tornarà a estar ben representat amb fins a 10 esportistes.
La primera a llançar-se a l'aigua a partir de les 4 de la matinada serà Ona Carbonell, a la preliminar del solo tècnic. Després d'un any sabàtic, la barcelonina ha tornat amb força per disputar el seu setè Mundial. En aquesta primera rutina optarà novament a medalla, innovant amb una coreografia basada en un discurs de Nelson Mandela. D'altra banda, la matinada de divendres a dissabte està prevista el debut d'Emma Garcia, la preliminar del duet mix tècnic, fent parella amb Pau Ribas. Tot i això, la jove del Centre de Sabadell encara no sap si s'estrenaran directament a la final.
Portem ja 4 dies entrenant aquí a Gwangju, a les piscines. Hi ha 3 piscines, una és la de competició i dues més són d'escalfament, i les sensacions molt bones, amb moltes ganes de que comenci la competició, que comença el divendres, i nosaltres, els dos mixtes, estem pendents d'aviam si fem les semifinals i la final o només directament les finals.
Carbonell, Garcia i la resta de la selecció espanyola porten setmanes al continent asiàtic després de fer un estatge de preparació a la localitat japonesa de Yamaguchi.
Això pel que fa a la natació artística, Pau. Durant el cap de setmana també es posarà en marxa la competició de waterpolo.
I aquí és on el Club Natació Sabadell aporta més representants. 6 en total a la selecció femenina. Maika Garcia, Laura Ester, Judit Forca, Bea Ortiz, Ani Espar i Paula Leiton, tot i que només les 3 primeres jugaran a Canllong la pròxima temporada. Les hores prèvies han estat marcades per la decisió de prescindir de Mati Ortiz i la lesió al dit de la mateixa Maika Garcia. La boia sabadellenca anirà guanyant sensacions durant la competició i no descarta el premi gros, l'únic que dona accés als Jocs Olímpics, tot i la presència dels Estats Units.
Volem l'or, fàcil no, ja estem parlant d'un mundial, però bueno, crec que encara hi ha així, amb aquest canvi de normativa al waterpolo, bueno, poden haver-hi sorpreses i totes estem encara més a prop de totes i aviam què passa, anirem a donar-ho tot.
Recordem que Espanya va ser segona al Mundial de fa 2 anys a Budapest. A la fase de grups tindran com a principal rival a Grècia, a més d'enfrontar-se al Kazakhstan i a Cuba.
I a la competició masculina, el combinat estatal també busca fer un bon paper a Gwangju després de ser finalista l'estiu passat a l'Europeu de Barcelona.
El seleccionador David Martín no ha introduït gaires novetats i això vol dir que Corea del Sud hi seran Sergi Cabanes i el nou porter de l'Astralpool, Edu Lorrio. Cabanes té la convicció que tornaran a lluitar per les medalles i les dues places que donen accés als Jocs.
L'objectiu, el més ambiciós, doncs, és aconseguir el billet olímpic, i si ho pot ser amb una medalla, molt millor. I les meves expectatives és que, com a mínim, a la semifinal arribarem, per com considero jo que l'equip té capacitat i perquè si juguem com realment sabem jugar i no ens deixem res pel dia següent, si ho donem tot en cada partit, doncs segurament aconseguirem els objectius.
Recordem que Sèrbia, que és l'actual campiona olímpica i d'Europa, es presenta a Guangzhou sense les seves grans estrelles després de guanyar-se el bitllet per a Tòquio a la Lliga Mundial. Espanya debutarà a la fase de grups contra Sud-àfrica, Hongria i Nova Zelanda.
I no deixem el waterpolo, Pau, perquè la gran novetat a Corea del Sud és la introducció d'una nova modalitat d'aquest esport anomenada com a beach polo o waterpolo platja.
Sí, tot i que en aquesta ocasió es farà a la mateixa piscina de competició, però amb dimensions més reduïdes. Serà un torneig d'exhibició en què només juguen 3 waterpolistes i la portera, i el partit té una durada de 2 parts de 10 minuts. Sílvia Morell, nova jugadora de l'Astral Pool, disputarà aquesta competició.
És una gran oportunitat, a més, sabent que sóc jove, que estic aquí treballant, he estat treballant amb elles tot l'estiu, i no és, potser no és tan important, no es veu tant com el waterpolo normal, però nosaltres ens ho prenem com una cosa important. Al final és un mundial de beach polo, saps? És una cosa que al final s'ha de competir, s'ha de guanyar i anem a per totes.
El format d'aquesta competició és una lligueta amb Espanya, els Estats Units, Austràlia i la Xina. I el dijous de la setmana que ve es disputaran els partits per l'or i pel bronze.
I l'última representant del club que saltarà a la piscina en aquest Mundial és Marina García. La barcelonina haurà d'esperar fins al dijous 25 per estrenar-se a la seva prova predilecta, els 200 braça.
Serà, de fet, l'única en què participarà després de quedar-se a escasses centèsimes de la mínima A de la fina en el 100 braça. Tot i això, García afronta aquest Mundial al seu 5è amb moltes ganes, ja que fa 2 anys es va perdre la cita a Budapest després d'un periple d'estudis als Estats Units.
He participat a uns quants mundials, però de fet, doncs, al tornar i amb les circumstàncies amb les que em trobo, doncs, crec que és un punt especial en la meva carrera esportiva i crec que ho afrontaré molt diferent de la manera que ho he fet en els altres, evidentment.
García arriba a Guangzhou amb la 6a millor marca de l'any de totes les participants en els 200 braça. El seu millor resultat, de fet, va ser la 6a posició al Mundial de Barcelona 2013. Recordem que la seva prova es disputarà el dia 25 de juliol.
I seguim dins la piscina perquè la competició de natació a la Universiada de Nàpols va acabar ahir amb un paper discret pels 3 nedadors del Club Natació Sabadell que tornen a casa amb les mans buides.
L'última en competir va ser Catalina Corró a la final dels 400 lliures, però no va passar de la 7a posició. Corró va ser la representant del club més destacada amb 3 finals i la que més a prop va estar d'emportar-se una medalla, però va quedar quarta a la primera prova que va disputar, els 400 estils. Va ser el més remarcable d'una Universiada en la qual ni Judit Ignacio ni Àlex Castejón, els altres 2 nedadors del Natació Sabadell, van poder classificar-se per les finals de les seves proves.
I aprofitem els 2 minuts i mig que ens queden d'informatiu per a passar altres notícies esportives, però fora de la ciutat. I ja han quedat definides les semifinals masculines de Wimbledon.
Sí, Rafa Nadal es va desfer ahir del nord-americà Sam Querrey i es veurà a les cares amb Roger Federer. A l'altra banda del quadre, Roberto Bautista segueix sorprenent i també estarà per primera vegada entre els 4 millors. Ara s'haurà d'enfrontar a Novak Djokovic. Avui, per cert, es disputen les semifinals femenines. Svitolina Halep i Serena Williams Strikova.
En ciclisme, avui primera gran etapa del Tour de França, en final a la Planche des Belles-Filles.
Una jornada que comptarà amb 7 ports de muntanya i que acabarà amb un de primera. Els favorits a la general tindran la primera oportunitat de marcar diferències. El mallot groc, recordem, continua en mans del francès Julien Alaphilippe. Ahir Peter Sagan es va imposar l'esprint.
En futbol, l'exporter de l'Espanyol Pau López ha fitxat per la Roma.
El jugador català arriba al club romà procedent del Betis a canvi de 23,5 milions d'euros. S'ha convertit en el porter més car de la història del club.
I un últim apunt de l'NBA. Els Clippers anuncien el fitxatge de Kawhi Leonard i Paul George.
I no ha estat l'únic moviment destacat en les últimes hores a la Lliga Americana. Els Sixers han fitxat Al Horford, que es converteix en la segona gran incorporació de l'equip de Filadèlfia després de la renovació de Tobias Harris. El jugador se'n va dels Celtics després d'una gran temporada amb molt bons números.
Gràcies, Pa. Un minut per les 2 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Posem posem punt final a aquest Notícies Migdia, però hi tornarem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. Mentrestant, us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirant el portal de notícies d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Que passeu molt bon dia. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.